Bon dia, és la 1:05 de la tarda. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. En els darrers 5 anys s'han perdut al voltant de 7.000 llocs de treball en el sector de l'automoció a Catalunya. A Ripollet no en som aliens en aquesta situació. El 2006 va ser Trilla amb 240 treballadors. Des de fa un temps amenaça Sintermetal, on hi treballen prop de 280 persones. Més recentment hem hagut informar del concurs de creditors presentat pel grup Castellón amb uns 400 treballadors a la planta de Ripollet. En definitiva, parlem de més de 900 persones, és a dir, més de 900 famílies, la majoria de Ripollet, que en aquests moments no ho poden estar passant malament. Avui a l'Info en parlarem del cas de Sintermetal amb dos dels seus treballadors i membres del comitè d'empresa. Serà l'entrevista final d'aquest informatiu. Abans, però, repassem la resta de notícies de la setmana amb les nostres companyes, Laia Prats i Francina Ricard. Titulars. Demà dissabte s'inaugura el centre cívic Can Mas, el primer equipament de la llei de barris.
Ens en donarà més detalls la regidora d'Urbanisme i presidenta delegada del projecte, Rosa Maria Martín.
El Consell d'Alcaldes i Alcaldesses del Vallès Occidental mostra la seva unitat davant els efectes del temporal de vent a la comarca.
Així van aprovar un document on es requereix la millora de les comunicacions i la coordinació des de la Generalitat, entre d'altres millores.
La Casa de Natura presenta l'exposició Instants de Natura.
La mostra està formada per 52 fotografies escollida entre el miler de participants del quart concurs de fotografia de natura.
Ja coneixem els guanyadors del concurs de pessebres d'enguany.
El veredicte es va fer públic el passat cap de setmana en un acte al Centre Cultural.
Aquesta nit arriba al Teatre Auditori Fo del duet còmic Los Modernos.
L'espectacle ve avalat per l'èxit de la seva gira i per diversos premis internacionals.
L'Institut Palau-Aucit es torna a classificar pel campionat estatal Spain Skills.
Tres alumnes d'aquest centre de secundària de Ripollet han guanyat el campionat de Catalunya de formació professional CatSkills a 3 de les 11 categories.
Esteu escoltant Info.
Demà dissabte a les 12 del migdia, l'alcalde Juan Barralejo, acompanyat pels membres de l'Associació de Veïns de Can Mas i del senyor Oriol Nelo, del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, inauguraran el centre cívic Can Mas, primer equipament dintre de les intervencions a la llei de barris. Per parlar-ne tenim a l'altra banda del telèfon a Rosa Maria Martín, regidora d'Urbanisme i presidenta delegada del grup promotor de la llei de barris a Can Mas. Senyora Martín, molt bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Explique'ns una miqueta quines són les característiques d'aquest nou equipament, d'aquest primer equipament de Can Mas.
Bueno, pues como has comentado, efectivamente, mañana a las 12 hacemos la inauguración del primer equipamiento de la Llei de Barris, que es el edificio, el centro cívico de la Asociación de Vecinos de Can Mas, que estará ubicado en el Parque Primero de Mayo. Es un edificio de unos 200 metros cuadrados de superficie construida y que será, como su nombre indica, la sede de la Asociación de Vecinos de Can Mas. Además, será un lugar de un punto de referencia cultural para el barrio y durante el periodo en el cual estamos haciendo Llei de Barris, también será este centro cívico la sede de las reuniones del grupo promotor y de las comisiones de trabajo, además que servirá también para que dos programas culturales se desarrollen en ese centro cívico, con lo cual consideramos que la Llei de Barrios va a llenar de contenido ese centro cívico, que a partir de mañana esperemos que tenga una vida propia.
Hem de dir que demà també s'inaugura l'exposició Ser Més és Això. En què consisteix?
Bien, esta exposición consiste en una explicación de los 22 programas que se van a llevar a cabo durante los próximos años en la Llei de Barrios en el barrio de Can Mas. Es una exposición que está ubicada en un contenedor de barco. Yo creo que solamente por ir a ver ese contenedor vale la pena ir a ver la exposición, pero además en el interior veremos todos los plafones que corresponderán a todas las actividades y a todas las intervenciones urbanísticas que se van a hacer en el barrio. Esta exposición será itinerante, en principio está ubicada en el Parque Primero de Mayo, justo enfrente del nuevo centro cívico de Can Mas. Estará allí ubicada unos meses, pero la idea es pasearla por todo el municipio para que no solamente los ciudadanos del barrio de Can Mas sepan cuáles son las actividades y los programas y las intervenciones al barrio, sino que el resto del municipio también pueda ser partícipe.
S'ha sabut ja en aquest sentit a quins altres llocs de Ripollet es podrà veure l'exposició?
Todavía no están decididos los sitios, sí que más o menos queremos pasarlo por todos los barrios, pero en estos momentos el sitio físico definido todavía no lo tenemos.
Hem de dir, parlant d'equipaments, que a final de febrer també s'inaugura l'oficina de la Llei de Barris.
Exactamente, el día 28 de febrero haremos un día de jornadas de puertas abiertas donde se inaugurarán los locales del interior de la Illa de Rizal, que serán el punto administrativo y físico donde se harán, donde se realizarán la mayoría de las actividades que se tienen planificadas en la Ye de Barris. Para nosotros es un equipamiento muy importante, primero por donde está, en una zona muy determinada de barrio de Can Mas, que queremos potenciar y que queremos dinamizar, y segundo por el contenido que van a tener esos locales, que yo creo que van a dinamizar culturalmente, socialmente, tot el barri de Can Mas.
Uh-huh. Parlàvem d'aquest primer equipament que s'inaugurarà demà. Quina valoració en fa de l'aplicació fins ara de la Llei de Barris de Ripollet?
La valoració en general és positiva. Nosotros, bueno, una de les primeres actuacions que tenemos ja és mañana, la inauguración de este centro cívico. Durante este año que llevamos de Llei de Barris, sí que es verdad que se ha visto poco resultado en la calle, seguramente el de mañana será el primero, entre otras cosas porque todo el proceso administrativo previo a poner todos los programas en marcha administrativamente es farragoso y es largo. Esta es una cuestión que hemos puesto encima de la mesa en la última reunión que tuvimos con el grupo promotor, incluso en conversaciones que hemos tenido con Generalitat. Hay ayuntamientos que están finalizando ahora sus 4 años de Llei de Barris, y en casi todos ellos se están encontrando de que tienen que ampliar un año más. Por lo tanto, incluso la Generalitat se estaba repensando la posibilidad de que la Llei de Barris en las próximas convocatorias del primer año no haya consignación económica y sea de puesta en marcha administrativa, ¿no? Por eso yo quería decirle a los ciudadanos que seguramente mañana va a ser la culminación de una primera cuestión física que se va a ver de la Llei de Barris, pero que este año también quiero dejar encima de la mesa que se está trabajando muchísimo a nivel administrativo para que a partir del 28 de febrero y, bueno, del lunes 2 de marzo se podrán ver ya todas las actividades en marcha que durante este año hemos tenido que ir haciendo aprovaciones, pliegos, adjudicaciones, etcétera, etcétera.
Doncs demà començarem a veure el fruit d'aquest treball. Moltíssimes gràcies, Rosa Maria Martín, regidora d'Urbanisme i presidenta delegada del grup promotor de la Llei de Barris. Gràcies per la seva atenció.
Gràcies a vosaltres.
Bona tarda, fins demà.
Buenas tardes. El 91.3
Info. El passat dilluns 2 de febrer, les executives locals del Partit dels Socialistes de Catalunya i Convergència Democràtica de Catalunya van rendir comptes amb les seves respectives formacions sobre el compliment del pacte d'acció municipal.
Lluís Tirado, responsable de la Secretaria de Formació de l'executiva local del PSC, va destacar la bona salut del pacte.
Bàsicament és que el govern té molt bona salut, que el PAM s'està complint, que està complint molt bé, i que encara queden punts per complir, que ara us comentaré. D'acord? Tenim un govern que considerem des del PSC que és un govern fort i estable. Això, de fet, s'acaba de demostrar. S'acaben d'aprovar uns pressupostos que crec que són, si no els més socials, jo crec que sí que són els pressupostos més socials que mai s'han fet en aquest ajuntament, amb un increment de la partida de les partides socials de més del 30%. Això s'ha de remarcar sobretot en moments de crisi.
Respecte als projectes que encara estan pendents d'executar, van remarcar les zones d'aparcament, la tercera llar d'infants, el nou tanatori, el pla d'equipaments culturals, el nou ajuntament i el centre de salut mental. Tirado també va destacar que en alguns temes de caràcter estratègic, com l'arribada del tren i la C-58, també s'han obert ponts de diàleg amb els partits de l'oposició. Julià López, de Convergència Democràtica de Catalunya, va destacar que amb dues formacions polítiques, tot i ser d'ideologies diferents, treballen molt cohesionadament.
El primer de tot que volia ressaltar és que és un equip de govern prou cohesionat, sobretot per la convocació de les persones. Al mateix temps, el fet de que el govern estigui format per dos partits que no siguin homogenis, el que dona també és una diversitat i una riquesa degut a que precisament de la confrontació dels punts de vista dels dos partits genera que no es recaigui treballant.
Respecte al pacte d'acció municipal, va destacar que enguany s'ha centrat en els dos temes més importants, la crisi, amb l'aprovació d'un pressupost social i de contenció, i les grans infraestructures.
El Consell d'Alcaldes i Alcaldesses del Vallès Occidental ha mostrat la seva unitat davant els efectes que el temporal de vent del passat 24 de gener han tingut a la comarca. Així, el passat dilluns 2 de febrer van aprovar un document on es requereix la millora de les comunicacions i la coordinació des de la Generalitat, així com la seva pròpia en situacions d'emergència o de naturalesa catastròfica.
També es demana suport i ajuts a la Generalitat per poder fer front a totes les despeses derivades dels molts danys ocasionats pel vent. Una primera estimació, a manca de dades d'alguns municipis, apunta que els danys directes superen ja els 6 milions d'euros. El Consell d'Alcaldes ha volgut traslladar la seva solidaritat i condol a totes les famílies i municipis que han vist aquestes, que han viscut aquestes ventades i que s'han vist greument afectats tant en danys personals com materials.
El passat divendres 30 de gener, després d'un any de negociació, es va signar l'acord de funcionaris i el conveni laboral del personal al servei de l'Ajuntament de Ripollet. Cal destacar que la signatura de l'acord va comptar amb la presència de representants sindicals comarcals i provincials, dels sindicats amb representació a la Junta de Personal i al Comitè d'Empresa.
El text final ha estat consensuat i aprovat per tots els sindicats amb representació a la corporació. La vigència del present acord serà de 4 anys fins al 2011 i estableix, entre d'altres, les millores següents: consolidació anual de l'IPC estatal, el reconeixement per a tots els treballadors de les 35 hores setmanals, la creació d'un pla de pensions i especialment la incorporació de millores laborals per facilitar la conciliació de la vida laboral i personal.
El Compromís per Ripollet ha manifestat amb un comunicat de premsa el seu descontent respecte a la futura instal·lació de zona blava a Ripollet anunciada al darrer ple municipal. Jordi Martínez, regidor del grup, ha declarat que les zones blaves prioritzen l'ús del cotxe per sobre dels desplaçaments a peu, amb bici o en transport públic.
Tot i que el Pla de Mobilitat de Ripollet aconsella la instal·lació de zones blaves al municipi, des del Compromís per Ripollet han criticat que el govern no explica que la prioritat del Pla de Mobilitat pel que fa a l'aparcament és la instal·lació de grans aparcaments públics en algunes zones de Ripollet, com el Parc Rizal o Can Mas. Jordi Martínez defensava la seva postura al darrer ple.
La nostra aposta, l'aposta del Compromís, no és la d'implantar zones blaves. La nostra aposta, primer, de moment no passa per seguir fomentant el cotxe com a transport principal. La nostra oferta a curt termini passa per la reordenació de la circulació de la Rambla Sant Jordi, per la creació de transport públic que passi pel centre del poble inexistent i per la promoció i rehabilitació del pàrquing públic del Molí. A llarg termini també proposem la peatonalització de zones del centre de Ripollet i de la planificació i de construcció de nous aparcaments soterranis, com el del Parc Rizal, que faria que hi haguessin dos aparcaments al llarg de l'eix comercial del poble. I també apostem per la implantació de nous models de transport alternatius, privats i públics, com podrien ser la bici, el tramvia.
D'altra banda, el Compromís per Ripollet també ha insistit que el que realment potencia l'activitat del petit comerç són les zones de vianants i l'accessibilitat a elles mateixes en transport públic i la instal·lació de grans zones d'estacionament properes.
Durant el 2008, els ripolletens han seguit conscienciats sobre la importància de la recollida selectiva i el reciclatge. Així, segons es desprèn de les dades facilitades per l'empresa Urbacer, responsable de la recollida de la població, durant l'any que acabem de deixar enrere, es van recollir de manera sostenible a Ripollet més de 900 tones d'escombraries.
Pel que fa referència a recollida selectiva, es van recollir més de 470.000 deixalles de paper cartró, 300.000 de vidre i gairebé 170.000 envasos. Aquesta xifra falta afegir-hi les dades de recollida del mes de desembre.
L'any 2009 se celebra l'Any Europeu de la Creativitat i la Innovació. L'objectiu d'aquesta commemoració és incrementar les habilitats creatives de la població en tots els seus aspectes. Aprofitant aquesta celebració, la Regidoria de Polítiques d'Igualtat ha organitzat un taller amb el nom Vídeo en un minut, adreçat a dones del municipi, dinamitzat per l'entitat Drac Màgic, experta en temes de gènere i mitjans de comunicació.
Vídeo en un minut és un taller on es podrà comprovar la gran capacitat d'expressió de les imatges i les possibilitats de transmetre sentiments o pensaments a través d'elles. En el taller se'ns registrarà un vídeo d'un minut de cadascuna de les participants sobre allò que els suggereixi un tema en concret. Com a final del taller es projectaran tots aquests vídeos filmats en una única pel·lícula. Després del taller es farà una sessió pública per mostrar el treball de les participants. Aquest taller realitzaran 6 sessions durant el mes de febrer, de 6:15 a 8:15 del vespre al Centre Cultural. Hi ha servei de canguratge i es pot fer la inscripció al Departament de Polítiques d'Igualtat situat al Centre Cultural.
D'altra banda, des de l'any 2005, a la Guia d'Activitats Educatives, editada per la Regidoria d'Educació, s'ofereix als instituts la possibilitat de demanar tallers de prevenció de la violència de gènere dirigits a joves adolescents. L'objectiu dels tallers és contribuir directament a la prevenció de la violència de gènere, facilitant un canvi d'actitud a partir de la reflexió i l'anàlisi respecte a la concepció de les relacions de parella i, en concret, de l'amor romàntic.
Els tallers són dinamitzats per professionals de l'entitat El Safareig, expert en violència dins l'àmbit de la parella, i han treballat durant aquest curs amb més de 500 alumnes. Els resultats obtinguts fins al moment han estat molt positius. Els professionals referents dels instituts han expressat la voluntat del centre de continuar treballant en aquesta tasca preventiva, ja que els alumnes han estat molt participatius.
Fins al divendres 20 de febrer, l'IMSOL continuarà informant i recollint sol·licituds per a la propera fase de 172 habitatges que la citada empresa pública construirà a la zona Pinatons del nostre municipi. Fins al dia d'avui s'han presentat 36 sol·licituds i han recollit informació 360 persones.
L'oficina està ubicada al Centre Cultural a la Rambla de Sant Jordi 2-4 i té horari de dilluns a divendres de 9 a 1 del migdia i de 3 a 6 de la tarda. L'IMSOL ha enviat a totes les llars de Ripollet les bases que regiran el procés d'adjudicació. A banda d'aquesta publicació, les bases també es poden consultar i descarregar a la web municipal ripollet.cat.
Esteu escoltant Info.
Aquesta nit arriba al Teatre Auditori de Ripollet Fo, el darrer espectacle del duet còmic Los Modernos. El show ve avalat per diversos premis internacionals i per un èxit rotund a la seva gira d'un any per Argentina.
Es tracta d'un humor a l'abast de tot tipus de públic, carregat de contingut i realisme, que convida a riure però també a pensar i filosofar. L'espectacle pren com a fil conductor la figura del dramaturg italià Dario Fo, tot amanit amb les peculiars cançons i l'enginy verbal del duet còmic format per Pedro Pavia i Alejandro Orlando. Serà a les 10 de la nit i el preu de les entrades és de 15 euros.
La Casa de Natura va presentar el passat dimecres la quarta edició de la mostra fotogràfica Instants de Natura. L'exposició es podrà visitar durant tot el mes i està organitzada per l'ADENC i l'Obra Social de la Caixa de Sabadell.
La regidora de Medi Ambient, Gemma Edo, explicava durant la inauguració per què han acollit un any més aquesta mostra.
Per nosaltres és molt important acollir aquesta exposició. Hi ha moltes raons, una d'elles és per divulgar i educar la població amb tot el que és el respecte cap a la natura. També per la difusió de les imatges de l'ADENC i de les fotografies que cada any nosaltres aquí a la Casa Natura som uns dels que anem presentant cada any perquè puguin veure i la gent es puguin animant a participar. I també per poder tindrà un contingut aquí a la Casa Natura que ens interessa molt perquè fem moltes activitats i la gent pot veure tota la que és l'exposició.
La mostra està formada per 52 fotografies escollides entre el miler de participants del quart concurs de fotografia de natura organitzat per l'ADENC i la Caixa de Sabadell. Així mateix ho explicava el director de l'oficina de la Caixa de Sabadell a Ripollet, Josep Vinyer.
Són 1.114 fotografies presentades al concurs, de les que es van seleccionar 52, que ara es poden veure en aquest espai molt ben ubicat per gaudir d'elles. Tal com es pot comprovar, els temes i les formes s'han acostat i són ben diversos, per això es tracta de combinar els continguts amb la qualitat estètica per crear en l'espectador una impressió viva i perdurable.
La mostra està organitzada en les 5 categories del concurs: natura amenaçada, natura protegida, fauna, flora i natura inanimada.
Els propers 20 i 21 de febrer tindrà lloc a Ripollet el Carnaval 2009. Els actes començaran divendres amb el Carnaval Infantil a les 5 de la tarda al Pavelló Municipal Joan Creus. Dissabte la Rua de Carnaval començarà també a les 5 a la Rambla de Sant Jordi amb el carrer Sarrià de Ter.
A la recepció del Centre Cultural es facilitarà un full d'inscripció als interessats. El període finalitza el 19 de febrer a les 6 de la tarda. Es podran inscriure comparses, disfresses individuals o grups reduïts entre 2 i 5 components. Les comparses podran sol·licitar un equip de música sempre que s'inscriguin abans de l'11 de febrer a la 1 del migdia i estiguin formades per més de 10 persones.
Entre tots els sol·licitants es sortejaran 8 equips, un més que en l'edició anterior. El sorteig dels equips tindrà lloc el mateix dia 11 a les 7 i mitja de la tarda i haurà de ser present un membre de cada comparsa sol·licitant.
Totes les comparses hauran de confirmar el nombre exacte de components el dia 18 de febrer abans de la 1 del migdia. Es valorarà que les disfresses siguin de creació pròpia en el seu conjunt i no llogades. El regidor Ferran Tornell va voler destacar l'esforç que s'ha fet per poder destinar a tots els membres participants un ajut compensatori de 6 euros per persona pel fet de participar a la Rua de Carnaval.
Dir-vos, i aquí és on em volia parar, que aquest any, com ja sap tothom, és un any de crisi, i que són les partides de totes les, com totes les partides de l'Ajuntament, excepte les que ja sabem, les més socials, han estat congelades, i aquí també, d'acord? Però hem fet l'esforç de que almenys el que es donava l'ajuda compensatòria de 6 euros per cada participant de cada rua s'ha mantingut. D'acord? Sí que és veritat que hi ha menys diners per foc, ja us ho dic ara, val? Però també sabem que no es notarà perquè l'espectacle de foc ja ens han dit que és el suficientment amable.
A partir de les 12 de la nit, el pavelló Joan Creus acollirà la Marxa Jove, que comptarà amb el seu propi concurs de disfresses. Els actes de Carnaval 2009 finalitzaran el dimecres 25 de febrer amb una sardinada al pati del Centre Cultural a partir de les 8 del vespre a càrrec de l'Associació Gastronòmica El Setrill.
El Centre Cultural va ser el passat diumenge 1 de febrer l'escenari del lliurament de premis del 24è concurs local de Pessebres organitzat per l'agrupació Pessebristes de Ripollet. Enguany s'han presentat un total de 14 participants.
El jurat, integrat per membres de l'agrupació Pessebristes de Ripollet, després de visitar tots els pessebres inscrits en aquesta edició dels dies 2 i 3 de gener, va decidir que el primer premi del grup fins a 8 anys fos per Núria Escursell. Del grup de 9 a 15 anys va ser el guanyador Daniel Martín. Toni Navarro va quedar primer en el de major de 16 anys i l'accés familiar va ser per la família Jiménez Manrique.
Durant tot el mes de febrer, la Sala d'Exposicions al Centre Cultural acollirà la mostra Compartir un somriure, organitzada pel Departament de Polítiques d'Igualtat. La mostra es composa d'una cinquantena d'imatges amb cares somrients de nens i nenes de Guatemala que representen la diversitat i multiculturalitat d'aquest poble.
L'exposició presenta als espectadors el valor del somriure dels nens d'un país ple de problemàtiques socials amb un esperit optimista de canvi. Verónica Fara, directora de comunicació de l'associació Xer Espanya, que ha realitzat l'exposició, explicava l'origen de les fotografies.
Esta exposición, Compartir una sonrisa, nace de un concurso fotográfico que se realizó en Guatemala en el año 2005, en el cual han participado unas 600 personas aproximadamente. A través de un jurado se han elegido pues los ganadores y se ha realizado una selección de las mejores fotografías y que han enviado fotógrafos profesionales y aficionados, y de ahí ha salido la exposición.
La mostra ha estat realitzada per l'associació Xar Espanya en el marc del seu programa de sensibilització comunitària adreçat especialment als joves. Associada a aquesta exposició, membres de Xar impartiran els dies 18 i 19 de febrer al Centre Cultural una xerrada sobre educació i desenvolupament, on s'han convidat els instituts de la població. Verónica Fara ens parlava de l'objectiu i contingut de les xerrades.
Estan dirigides i tienen com a objectiu sensibilitzar a los jóvenes en temes de educació al desarrollo e involucrar o intentar involucrar a los jóvenes en la cooperación con los países en vías de desarrollo para que puedan conocer otras realidades, otras situaciones y puedan empezar a tener un espíritu crítico, digamos, de los jóvenes en las problemáticas sociales de los países en vías de desarrollo, como es el caso de Guatemala.
Compartir un somriure es pot veure a la Sala 1 del Centre Cultural durant tot el mes de febrer.
Un grup format per un policia local i 4 Mossos d'Esquadra representarà Ripollet als propers Jocs Mundials de Policies i Bombers que se celebraran aquest estiu a la ciutat canadenca de Vancouver. Els 5 policies competiran en les modalitats d'esquash i bàsquet 3x3.
En aquests moments, els representants ripolletens ja han rebut el recolzament de diversos comerços i entitats del municipi. En aquest sentit, el passat 23 de gener, el president de la Unió de Botiguers de Ripollet, Joan Serrano, es va reunir amb els representants de l'expedició, Albert Matalobos i Jordi Isern, per lliurar-los el xec amb l'aportació econòmica de la UBR.
Tres alumnes de l'Institut Palau-Ocit de Ripollet han guanyat el Campionat de Catalunya de Formació Professional, Catskills, a 3 de les 11 categories. Es tracta de Pau Guimarà, campió a control industrial, Ángel Alberto Izquierdo i Pau Guimarà a mecatrònica i Àlex Riera a pintura. Al campionat, que es va celebrar a finals de gener, també hi va participar Joan Manel Garrido a la categoria de tecnologia de l'automòbil.
Els tres alumnes guanyadors representaran Catalunya en el Campionat Estatal Spine Skills el proper mes d'abril. Aquí tindran l'oportunitat de classificar-se pel Campionat Internacional Worlds que se celebrarà a Calgary el setembre de 2009. Recordem que la darrera edició l'alumne de l'IES Palau-Ocit, Carlos Luque, va arribar al campionat internacional al Japó.
D'altra banda, el passat 30 de gener, l'Institut Palau-UCIT va ser la seu de la reunió del jurat de Spain Skills a la disciplina de control industrial, on el professor del centre, Vicente Guerrero, en forma part.
A la reunió es va preparar la competició del mes d'abril a Madrid i va comptar amb la presència de 10 representants de les diferents comunitats autonòmiques que hi participen.
I seguim parlant de l'Institut Palau-UCIT de Ripollet, ja que és un dels 5 centres de secundària de Catalunya que participarà durant el proper any en el projecte Laborem. Aquesta iniciativa neix gràcies al conveni signat el passat 15 de desembre entre la Generalitat de Catalunya i l'empresa Schneider Electric Espanya.
El projecte es dirigeix als estudiants de formació professional d'electricitat electrònica, manteniment i de serveis a la producció, així com d'altres cicles formatius amb continguts relacionats amb l'automatització. Es tracta d'un projecte que facilitarà la formació electrònica i que permetrà que els IES puguin compartir tecnologia i recursos didàctics. Per això es crearà una xarxa de comunicació informàtica a través de la plataforma que el Departament d'Educació disposa a l'Institut Obert de Catalunya per a la formació a distància. Així, tots els centres que hi participin podran accedir-hi via telemàtica. Cada institut elaborarà 2 o 3 projectes que informatitzarà per tal que siguin accessibles des de la plataforma de l'IOC. Així, els centres podran compartir experiències educatives i els alumnes podran fer pràctiques amb una oferta més àmplia de recursos.
Esteu escoltant Info.
Fem ara una pausa a l'informatiu i aprofitem per fer un repàs a les activitats previstes per aquest cap de setmana i la setmana vinent.
Avui divendres a les 10 de la nit el Teatre Auditori presenta l'espectacle còmic Fo. L'obra està a càrrec dels Modernos i està inspirada en el dramaturg italià Dario Fo. El preu de les entrades és de 15 euros. Dissabte a les 12 del migdia, la Biblioteca Municipal presenta una nova sessió dels Més Petits fent dissabte. L'activitat està titulada Ralet Ralet, música per nadons, i va dirigida a nens i nenes entre 0 i 4 anys. El mateix dissabte a les 12 tindrà lloc la inauguració del Centre Cívic de Can Mas i hi haurà xocolatada per tothom. Dissabte a la nit, la Penya Flamenca oferirà sessió de música amb Sergio Espanya al seu local del carrer Cot a 2:15 de la nit i Amics del Ball oferirà música en directe a partir de les 11. Dilluns 9 de febrer, l'Associació d'Espectadors ens convida a una nova sessió dels Cafès Literaris. La sessió començarà a 3:15 de la tarda al Centre Cultural i es parlarà sobre l'obra Firmin de Sam Savage.
Esteu escoltant Info.
I passem a repassar la informació esportiva a l'Info d'avui amb el nostre company Ramon Argenter. Bona tarda.
Bona tarda.
Comencem el futbol sala Ripollet, es distancia dels primers jocs.
Doncs les últimes derrotes amb els dos equips de les Illes Balears, com són l'Inca i el Manacor, i a més la sanció de 11 partits de càstig pel jugador Rubén Alonso expulsat a la pista de l'Inca per agressió, doncs fa que el Ripollet hagi fitxat el jugador Jonathan Climent. Els homes d'Antonio Estremera ocupen la 7a plaça i podrien perdre 2 llocs més si no guanyen a la pista del Canet de Mar. La primera volta, el Ripollet ja els va guanyar per 4-0. L'encontre serà a partir de 2:15 de la tarda.
Agustí Fornés busca la segona victòria del bàsquet Ripollet.
Sí, perquè la primera va ser el passat diumenge a la pista de l'Alella. Victòria molt important del nou entrenador del club bàsquet Ripollet, que aquesta jornada torna a tenir un rival directe de cara a mantenir la categoria de la Copa Catalunya. El rival serà el Figueres, que a la primera volta l'equip de Girona va guanyar el Ripollet per 75 a 66. Per tant, els homes d'Agustí Fornés tenen que superar el bàsquet Averàs, que són 9 punts, i aquest diumenge a les 18:15 serà en el pavelló Francesc Bernada.
El segon de la Lliga visita l'hoquei Ripollet.
El Mollet serà el rival del Ripollet, que a la jornada 17 li treu 20 punts de diferència i que de perdre aquesta jornada i les possibles victòries dels equips com el Samanat, la Salle Bonanova o el Voltregà podria fer que els homes d'Òscar Collado passin a ocupar el lloc número 13 de 15 equips. Es nota molt a faltar les baixes de l'any passat i les 7 noves altes dels jugadors procedents de l'equip del Congrés no estan donant el resultat que esperava en una temporada més que podrien quedar-nos a la segona catalana. El dissabte a les 7 de la tarda, Ripollet-Mollet.
I acabem parlant de l'Infosport perquè avui estrenes nova secció.
Doncs sí, i serà un espai dedicat a l'esport base. A partir d'avui, cada divendres, Miguel Molina i Manuel Ramírez, dos joves esportistes, seran els encarregats d'aquesta secció. Avui la protagonista serà la jugadora de futbol de l'equip de la Deput, Blanca Martín.
Ja ho saben que serà a partir de les 7 de la tarda, de 7 a 8, amb el nostre company Ramon Argenter. Moltíssimes gràcies. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
El 91.3 Info.
uns dies coneixíem la notícia que el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya havia aprovat l'expedient de regulació d'ocupació presentat per l'empresa Sintermetal. Aquesta comporta la suspensió del contracte de treball de 279 treballadors durant 44 dies. El comitè d'empresa ha declarat el seu malestar perquè aquesta resolució no recull cap dels arguments presentats pels treballadors. Per conèixer més de prop la situació d'aquests treballadors, avui ens acompanyen als nostres estudis en Joan Ferrat Nots, president del comitè d'empresa, i el Manolo Fernández, secretari del comitè. Molt bona tarda a tots dos.
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Expliqueu-nos què suposa aquest expedient de regulació per a vosaltres.
Bé, un expedient de regulació, el més important i el més perjudicial per qualsevol treballador és primer que reconeix unes causes que més endavant poden ser utilitzades, i segon, que obres, quedes obert el teu període de prestació, o sigui, anem directament a l'atur, i això no es torna a regenerar i tornar a una situació inicial fins d'aquí 6 anys treballant sense cap tipus de problemes, amb unes quantitats obertes inicials que d'alguna manera perds una sèrie de cotitzacions d'una sèrie d'anys que puguis estar treballant, i l'atur el tens obert amb les quantitats inicials. Això per un cantó, però el més perjudicial i el més injust, per dir-ho d'alguna manera, que això és una eina que té l'administració en què se solucionen els problemes que té les empreses i els treballadors, però a costa dels drets dels treballadors. Anem a veure, nosaltres podríem entendre que davant d'una situació d'aquestes anéssim a un expedient de regulació en el qual nosaltres podríem acceptar voluntàriament anar a un expedient de regulació, però amb una condició que diu, escolta, però si d'aquí 2 anys, d'aquí un temps determinat, l'empresa ha de tancar, tranquil, que llavors nosaltres complementarem, per exemple, entre altres coses, a l'atur que tu t'has consumit i que has posat a la teva banda. Això seria, d'alguna manera, compartir cadascú amb la seva quota la solució d'un problema. Vale? Un expedient de regulació, i tal com està autoritzat el de Sintermetal, solament és a costa dels drets dels treballadors, sense cap tipus de maquillatge, sense cap tipus de complementació de l'empresa i en tota la seva duresa.
Mm-hmm. Parlem d'aquests 44 dies de
suspensió. Sí, els 44 dies.
Exacte. Que això, diguem que us ho treuen de la vostra cotització a l'atur.
Sí, sí, anem a l'atur. Són 40 dies que vas a l'atur.
I com ho estan programant, això? Perquè no ho feu tot seguit, no?
No, ara va la data de començament d'aplicació de l'ERE va ser el 19 de gener. En tot el mes de gener, la majoria de treballadors ha tingut 7 dies d'expedient de regulació, 7 dies de regulació, i el mes de febrer, doncs, la majoria, o tindria que ser la majoria, tindrà 7 dies més de regulació, en el qual també apunta que han començat forts.
Mm-hmm. Hem de dir que aquesta reducció no afecta tot el personal de l'empresa.
No, lo principal es que los 5 directivos se han quedado fuera del expediente, ¿vale? aludiendo que tienen que estar en la empresa y que no pueden dejar la empresa sin cabeza, cuando si ya hacen, algunos hacen pocos estando en la empresa trabajando al 100%, pues los días que no hay trabajo hacen menos todavía, y encima algunos con responsabilidad vienen problemas y lo que hacen es agravarlo más todavía.
Uh-huh. ¿Eh?
Y luego han dejado sin efecto también a personal de recursos humanos para que lleven las gestiones del paro, de meter a la gente en el paro, sacarlo. Toda la demás gente, 280 trabajadores, estamos afectados.
Uh-huh. ¿Quiénes son las alternativas que vosotros vau presentar abans que s'aprovés aquest expedient?
Bueno, una de las alternativas que hay es, se hizo una propuesta de ofrecer 10 días de vacaciones del 2009, ¿vale? Para un periodo de 6 meses, desde enero hasta junio. Después, otra propuesta que había era internalizar trabajos que se hacen en el exterior, como embalaje, que se siguen mandando fuera, mecanizados, ¿vale? Hacerlos en fábrica, que reduciría mucho la afectación de ese ERE. Y a partir de junio, ver cómo está la situación y volver a hablar. pero no, de ninguna manera entrar en un ERE que no tiene ningún sentido. Ahí había otras soluciones para poder arreglarlo.
Després d'aquesta aprovació, com heu manifestat vosaltres a l'empresa el vostre malestar?
Bé, d'entrada, en el contrainforme que va presentar el comitè d'empresa davant l'administració, ja apuntàvem una sèrie d'anomalies o denunciaven d'alguna manera la trajectòria que durant tot el 2008 havien portat. I nosaltres sempre hem denunciat que durant el 2008 l'empresa estava pràcticament esquivant la llei i portant a terme el que era un expedient de regulació encobert. ¿Vale? Això ho feia mitjançant acomiadaments individuals, a contagotes, de forma esglaonada, objectius tots ells, vull dir de 20 dies per any treballat, i sense arribar al còmput que la llei marca i passaria a considerar-lo un acomiadament col·lectiu. Seria, podríem enraonar d'una altra aplicació de l'ERE. Ara l'empresa presenta l'expedient de regulació pels mateixos motius que durant el 2008 ha acomiadat o s'ha desfet de 115 treballadors. Pels mateixos motius.
Hem de dir que vosaltres fa uns dies vau anar a un judici, no?, per alguns d'aquests acomiadaments.
Sí, el día 29 de enero, el jueves pasado, se celebró un juicio de sobre 14 trabajadores que fueron despedidos a final de septiembre. Y estos trabajadores fueron despedidos por motivos objetivos, igual que la aplicación que han hecho ahora del ERE. Los mismos motivos que para el ERE. O sea, y han sido despidos que la empresa ha hecho, lo ha hecho con cuidado de no pasarse. Hay un límite de en tres meses no pasar de 30 trabajadores despedidos de forma objetiva. Lo ha ido calculando para no hacerlo, no pasarse. Pero en definitiva es un despido colectivo encubierto. Y sin motivos. O sea, gente que han despedido de un puesto de trabajo, por amortización de puesto de trabajo, que cuando ha bajado de recoger la carta de despido, ya tenía otro trabajador en su puesto para hacer la faena. O sea, que es injustificable.
Vosaltres heu notat per això que hagi disminuït el volum de feina en els darrers anys?
En els darrers anys no podem enraonar dels darrers anys. Quan ha disminuït la feina ha sigut quan es comença a enraonar la crisi, que podem dir a partir del mes de setembre. Nosaltres sempre hem dit que el problema de Center Metal no és la crisi. La crisi ha estat un afegit. I el que passa és que l'empresa, abans d'arribar a aquesta crisi, ja estava fent aquesta sèrie de maniobres, aquesta sèrie d'eres encoberts, que ara se'ls ha disparat. Se'ls ha disparat a l'arribar a la crisi, que s'han vist obligats a presentar un ERE, que és el que sembla ser que tractaven d'evitar, i això ho ha agreujat. Però la pregunta que em deies, la caiguda de comandes, la... Pues va associada a la caiguda dels vendes de vehicles, sobretot a Europa, que nosaltres servim a Europa. A partir de setembre ha anat davallant.
Però els problemes de Center Metal per a vosaltres van començar ja fa molt, o no?
Sí, ja fa molt. Nosaltres ho denunciem des de la venda del patrimoni, la venda dels terrenys, la venda de les naus, el canviar d'accionista, el vendre un altre cop la societat al mes de desembre, el mes de desembre, ara el mes de gener tornem a canviar d'accionista. Això dona una sensació de no saber en mans de qui estem, per un cantó, i per altra banda, dit d'una manera que s'entengui, per nosaltres la sensació és que Center Metal és un malalt terminal d'aquests que ningú vol cuidar. Es van canviant, es van passant les accions de mans en mans, i al final no sabem en qui van, i formant unes societats que també ens donen tota la impressió de que d'alguna manera són cortines de fum per al moment de que si hi ha querelles penals, si hi ha que buscar responsables, doncs estar com el més bloquejats possibles o tinguin les més barreres possibles per arribar-los a respondre, perquè tinguin que respondre.
Perdona, recordo que fa més d'un any, quan l'empresa es va vendre a un grup d'inversors els terrenys a una immobiliària, vosaltres ja vau denunciar també en el ple que teníeu els vostres dubtes, no?, sobre el futur de l'empresa. Penseu que vau encertar?
Sí, sí, bueno, el temps ens ha donat la raó. El temps ens ha donat la raó. I bueno, les maniobres han seguit. Potser la diferència, o la diferència que de llavors ara, és que el mercat immobiliari i el valor dels terrenys i tot això ha canviat molt, i això pot haver influït, però en el seu dia nosaltres vam assistir als plens doncs municipals precisament per això, i vam aconseguir que tots els grups municipals, amb l'alcalde al capdavant, ens recolzessin i es comprometessin a no requalificar els terrenys. I això va ser amb tres plens que van assistir.
Mm-hmm. Hem de dir, vosaltres a l'actualitat, en quina direcció treballeu?
Nosaltres l'única direcció que treballem és en què, vull dir, el que necessita, el que vol el treballador de Cinta Metal és tindre expectatives, és veure que li demostrin que hi ha un futur, però un futur tangible. ¿Vale? No un futur de paraula, no un futur que digui és que estamos en el plan de viabilitat, en el plan, hi ha una sèrie, tota la sèrie de mesures, es veu que estem enraonant absolutament de fum. El que necessitem, i penso que la paraula és ben clara, proves tangibles de que tenim un futur de Sintermetal, sigui aquí, sigui on sigui.
Vosaltres heu sol·licitat algun tipus de suport extern, a part del recolzament de l'Ajuntament?
Nosaltres suport extern en quant a presència, per exemple el dia del judici dels companys, han vingut de forma solidària companys del sindicat, de la FTC. En quant al anem a veure, nosaltres ja volem ser molt clars. Quan vam assistir amb els tres plens municipals, una de les mesures que una cosa de les que vam exigir o que vam demanar era un interlocutor de l'Ajuntament, del govern municipal, amb el comitè d'empresa, i en seguida es va apuntar el senyor Parralejo, pues ja m'apunto jo, i des de llavors el que estem molestos és que han hagut una sèrie de reunions que ens costa, i a més ens ho fa saber ell mateix, de l'administrador únic, del director general de Sintermetal, amb ell, i ni tan sols ha sigut per contrastar la informació que li dona aquest home amb el comitè d'empresa, quan ella es va erigir amb el portaveu de l'Ajuntament per seguir tot el tema de Sintermetal. No solament això, si quan a la persona, al correveidir d'alguna manera, que ens fa enviar aquesta informació, li diem, escolta'm, que no hem d'enraonar, que diu, teniu que, com diu, pedir audiència, que collons. Aquesta és la resposta que hem tingut, i amb això és el que està molesta la plantilla de Sintermetal.
No m'han tingut llavors cap conversa directament amb l'alcalde?
No. Des de llavors, no.
I quina és com qualificaríeu la vostra comunicació amb l'empresa?
La nostra comunicació amb l'empresa, la necessària.
Vull dir, no es mostren receptius en cap moment, podem dir.
Anem a veure, el que passa que és amb la direcció no té pels treballadors de Central ninguna credibilitat. Ninguna credibilitat. Perquè cada passa, cada informació, al darrere hi ha una altra contrainformació, després d'una reunió s'arriba a un acord que als 5 minuts ja s'han pres unes altres mesures que no són les que havies acordat. És una situació, doncs, caòtica. D'alguna manera, és que el mercat està com està, és que la situació està com està, i qualsevol tipus d'excusa, però la comunicació és sense credibilitat. Sense credibilitat. I llavors tenim que arribar on tenim que arribar. Denúncies d'inspecció, denúncies un altre cop a l'administració, que s'estan preparant, que ara tampoc és el moment ni el lloc on dir-ho, però bueno, a situacions que on no podem nosaltres arribar a cap tipus d'acord, ens veiem obligats a anar a l'administració amb les condicions que avui dia està l'administració.
La vostra actitud reivindicativa, fins on pot arribar? Heu pensat en fer algun tipus de protesta, allò d'aturada o alguna cosa?
En el momento que estamos, de momento no he decidido ninguna medida de este tipo, ¿vale? Pero bueno, se valorará lo que se puede hacer, pero la plantilla está un poco, la situación que hay de crisis, pues está un poco a expectativas, a ver qué pasa, y bueno, son medidas, las medidas que tomemos las haremos que sean efectivas,
uh-huh.
¿Vale? No vamos a hacer medidas que no tengan ningún sentido, digamos.
I que tampoc perjudiquin els treballadors.
Que no perjudiquin els treballadors.
Uh-huh. El otro... Perquè estem parlant d'una antiguitat de... Quina antiguitat tenen, per exemple, els que porten així més anys, els treballadors?
No, hay mucha gente que lleva entre 15 y 20 años de antigüedad. Uh-huh. Y la mayoría más de 10 años.
I vosaltres, sincerament, com a treballadors, quin és el futur que hi veieu a Sintermetal?
Nosaltres ara mateix no tenim cap motiu per pensar que tinguem un futur tangible. És que no tenim cap motiu i és el que estem reivindicant. És el que estem reivindicant. Ojalà tinguem futur, perquè és el que desitgem tothom. El que passa que hi ha unes maniobres, hi ha unes proves, unes tendències que ens apunten d'alguna manera planera acabar en el Pedregal, però ojalà veiéssim un futur i poguéssim dir que tots els esforços que es puguin fer vagin encaminats en trobar un futur per Sintermetal. Ara mateix la veritat és que no es veu, la volem veure. T'ho compararia amb, jo que sé, amb una parella d'aquestes que no funciona, però encara ets incapaç de veure-ho i d'acceptar-ho, però la situació és aquesta, eh?
Uh-huh.
No ens enganyem.
Esperem que aquest futur finalment sí que sigui tangible, com vosaltres busqueu, no? Avui us hem de dir, per acabar, que estava previst que fossin companys també treballadors de la Castellón, que, com sabeu, són 400 persones que se'ls ha presentat aquest concurs de creditors, però igualment doncs, no s'han volgut pronunciar perquè estan una mica així també com a l'espera de que l'empresa i també el jutge accepti o no aquest concurs. Nosaltres ens solidaritzem amb tots vosaltres, també amb els de l'empresa Castellón, i esperem, com dèiem, que, doncs, que aquest futur sí que sigui realment, finalment us puguin, doncs, no sé, assegurar que pugui ser en aquesta empresa, si més no.
Doncs,
moltes gràcies per això, per haver vingut.
Doncs
moltes gràcies
a vosaltres.
Fins una altra. Fins aquí l'info d'avui divendres 6 de febrer. Us hem ofert aquest programa Jordi Puy, el control tècnic Laia Prats, Francina Ricart i qui us parla Remei Herrera. Us recordem que podeu escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. I us deixem amb el tema Niña Buena, del compositor i cantant guatemalenc Ricardo Arjona, amb motiu de l'exposició que hi ha instal·lada al Centre Cultural Compartir un Somriure. Gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana.
La noche tiene un traje de esquimal y tú buscando acción en la TV. Si decides verte bien, pórtate mal y de portarte mal, avísame. En la radio no hay canciones pa' soñar y la luna usa bufanda de algodón. La ciudad está vestida pa' matar y yo con tanto espacio en mi colchón. Entre la quiniela de él, voy o no voy, la moral como un fantasma entra en la escena. Mañana es el velorio del día de hoy. y ya no volverá mi niña buena. El que dijo que la noche es pa' dormir jamás tocó algún timbre y a correr. No sabrás de los regresos sin partir, ni sabrás lo que te acabas de perder. Buenas noches, niña buena. Te mereces un diploma, moralina, por andar inmaculándote en la pena, por perderte tantos besos en la esquina. Buenas noches, niña buena. Te dejo este mensaje resentido por quedarte en casa cuando la verbena, por no darle de comer a los sentidos. Apagaré las velas y el fuego.